Conseller de Presidència i portaveu del Govern, senyor Francesc Homs, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Tinc una pregunta que per mi és la clau en tot aquest procés. És a dir, avui hi ha molta gent que estarà molt feliç, hi ha gent que estarà a l'expectativa, hi ha gent que estarà, com deia el propi Maurici Lucena, deprimida, hi ha gent que estarà indignada, i hi haurà molta gent que aquesta gent que està interrogativa es pregunta ara. Bé, ja està, i ara què?
Bueno, la que estigui interrogativa i tothom, no? Es deu preguntar, i ara què, diria. Perquè és una pregunta pertinent, és una pregunta raonable. De fet, el plantejament de situar aquesta declaració, que és una formulació política, de voluntat política, jo quedo a vegades sorprès ahir escoltant el debat allà mateix en el plenari del Parlament, que es facin afirmacions del tipus de que això fa saltar pels aires doncs tot el marc jurídic i legal i que és il·legal, etc, etc. Ja veurà aquests propers dies com tot això no és així, perquè ningú ho impugnarà, i si algú impugna, això no té cap recorregut. Això és una declaració política del Parlament de Catalunya.
Creu que ningú ho impugnarà?
No, jo crec que no. Vaja, sí, qualsevol que, diguem-ne, tingui uns mínims coneixements de dret sap que, entre altres funcions, el Parlament està habilitat per aprovar lleis, el Parlament està habilitat doncs per disposar de debats, i el Parlament està habilitat doncs per fixar posicionaments polítics a través de resolucions o textos com el que es varen aprovar, i que el que expressen és això, és fonamentalment un posicionament polític institucional doncs de la institució, valgui la redundància, que ens representa absolutament a tots. Llavors, i ara què? La idea era situar això a l'inici de la legislatura, fa just 2 mesos pràcticament, no? Demà en farà 2 mesos que hi van haver les eleccions, hi va haver un mandat molt clar del poble de Catalunya en aquest sentit, que s'ha aprovat d'una manera molt majoritària. Es fixa, per tant, aquesta voluntat de cara a aquesta legislatura, i, vaja, els que som partidaris d'intentar doncs que el poble de Catalunya pugui ser consultat sobre el seu futur, disposem de diferents instruments. Ens hem donat, sobretot aquest any 2013, per acabar d'escatir quin dels diferents instruments jurídics que tenim a l'abast és el més idoni. N'hi ha un que és el primer que posarem en cursa, per entendre'ns, que és el que preveu una llei que està en vigor, que és vigent, que és la llei 10 / la llei del 2010, sobre consultes per la via referendària, que exigeix, tal com està en aquest instrument jurídic, doncs plantejar una negociació amb el govern espanyol. Creiem que això és el que primer hem de fer, dirigir-nos al govern espanyol en aquests propers mesos. Ens vàrem donar en aquell acord de legislatura, perquè això ho ha de fer el govern, aquesta acció de dirigir-se al govern espanyol doncs l'ha de fer el govern, lògicament, no? Ens varen donar doncs tot aquest llarg d'aquest primer semestre per tranquil·lament, pausadament, però tampoc sense dilacions innecessàries, procurar d'establir o d'obrir aquesta negociació. Veurem quin resultat en dona. Podríem ara especular-hi, si vol, després hi podem entrar. Però en qualsevol cas, és el primer que hem d'intentar, no? A partir d'aquí, en paral·lel...
Primer, una trobada, diríem que, a gran nivell entre el president de la Generalitat i el president del govern d'Espanya?
Bueno, trobada a gran nivell, com es materialitzi, ho farem de la manera el més oportuna i el més eficaç possible. Probablement, en un moment o altre, hi haurà una trobada entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol.
Està prevista?
En aquests moments encara no. Vàrem situar primer, fer aquesta visita més de tipus protocolari amb el cap de l'Estat, i en qualsevol cas després doncs ja es produiria. Hi ha altres temes damunt la taula de cara a aquest 2013, un d'ells clamorós, que és tota la qüestió de l'objectiu de dèficit, si vol després en podem parlar, i d'altres qüestions que també són molt, que són particularment urgents de cara a aquest 2013. Però jo, tornant...
En paral·lel,
acabar de consolidar un instrument que també forma part de l'ordenament jurídic vigent, o del que ens brinda a l'ordenament jurídic vigent, que és que tenim un article en l'Estatut d'Autonomia, que deu ser una llei espanyola, diria, no? Que estableix que la Generalitat té competència exclusiva en consultes, sempre quan no siguin de tipus referendari. Tenim una sentència del Tribunal Constitucional del 2007 que ens descriu molt bé què és una consulta referendària, per tant, això ja sabem que no ens hi podem posar. doncs desenvolupem tot allò que sigui una consulta no referendària. I això és una llei que ja estava molt, diguem-ne, treballada en el final de la legislatura passada. Jo crec que en relatius pocs mesos, el ritme l'acabarà de marcar, òbviament, el Parlament, podria acabar sent aprovada, i, per tant, com a mínim, ja disposarem no d'un, sinó de dues eines o de dos instruments de tipus jurídic, formals, legals, doncs per, diguem-ne, per trobar la manera de poder donar la veu al poble de Catalunya i que pugui parlar.
Permetin, diu que no és una consulta, serà anar per una consulta no referendària. Què vol dir això?
Bueno, doncs miri, diguem-ne, la possibilitat de fer una consulta des de la perspectiva d'allò que és competència de la Generalitat de Catalunya. Fixi's, ja sé que això pot sonar, diguem-ne, tot plegat...
És una mena de funambulisme...
No és funambulisme, no és funambulisme. Tenim un article que no va ser recorregut, va ser recorregut, però que va ser després validat per al Tribunal Constitucional, per tant està plenament en vigor, en l'Estatut, que ens diu que tenim competència exclusiva per organitzar consultes des de la Generalitat de Catalunya. Sempre i quan no tinguin exactament la mateixa tipologia que les que pot organitzar el govern espanyol, que es denominen les que pot organitzar el govern espanyol de tipus referendari.
Bé, escolti, i llavors com s'organitza una consulta, un referèndum que no sigui referendari?
Doncs s'organitza sobre la base de, diguem-ne, d'una llei pròpia, la catalana, sobre la base, diguem-ne, d'uns requeriments que no siguin exactament els mateixos, perquè si no llavors estaríem reproduint el que li toca fer l'Estat des del punt de vista, doncs, de qui pot anar-hi a votar, en quines circumstàncies, com s'ha de fer, diguem-ne, aquesta participació en aquesta consulta, etc. Bueno, és això és la llei de consultes.
Una consulta vol dir que no és vinculant.
Vol dir que no seria vinculant des del punt de vista estrictament jurídic. Comprendrà, de totes maneres, almenys, vaja, jo em sembla que aquesta és una reflexió pertinent, no? Diguem-ne, el caràcter vinculant, des d'un punt de vista estrictament formal, des d'un punt de vista jurídic, doncs, jo crec que el que és rellevant d'un procés de consultes és, diguem-ne, escoltar la veu del poble de Catalunya. Si vostè pot acabar organitzant una consulta en el nostre país i que la gent pot anar a votar i fixar una posició en un sentit clar, amb una participació doncs, que validi tot el procés, etc., comprendrà que, vaja, que al final sigui jurídicament vinculant o no el valor polític que té allò, el mandat que té allò des d'un punt de vista democràtic, perquè aquí fixi's que el plantejament que fem, i una mica era la sorpresa que teníem alguns ahir davant de determinades intervencions, el plantejament que fem és d'una, diguem-ne, radicalitat, en el sentit etimològic del terme, de radicalitat democràtica. El que plantegem és això, trobar una manera de participació democràtica, doncs, que situï exactament, amb la màxima precisió possible, o amb tota la precisió possible, quina és la voluntat majoritària del poble de Catalunya, davant d'un atzucac, perquè al final les coses no les perdem de vista d'on venen, no? Davant d'un atzucac que, diguem-ne, que és com a conseqüència de 30 anys, pel cap baix, si no hi sumem tota la història sencera dels últims 150, és igual, d'aquests 30 anys d'intents molt lloables, jo personalment n'he participat en algun, no? Com el de l'operació de l'Estatut del 2006, on, de bona fe, des de Catalunya, formacions polítiques de tota mena i condició, doncs hem intentat trobar un, diguem-ne, un encaix, que es deia, en el conjunt de l'Estat espanyol, i que no hi ha manera, que diguem-ne, que cada any que passa anem a pitjor.
De seguida deixo la paraula amb el Maia i amb el Barberà, amb el Sánchez i amb en Barbeta, però abans un parell de preguntes o tres més. La primera, se sap ja que on serà la trobada amb el cap de l'Estat, amb el rei d'Espanya?
No, això correspon anunciar-ho, doncs, a la mateixa Casa Reial. Quan ho facin públic, doncs, aleshores ja...
Estem parlant de les properes setmanes, per això?
Sí, estem parlant diria que, sí, de les properes setmanes, fins i tot diria inclús una mica menys.
Els propers dies?
Els propers dies, sí.
Val. Segona, ja hi ha hagut una primera reacció? El president del govern espanyol encara no, ha dit que, en tot cas, parlaria avui quan ha arribat a Lima a la roda de premsa que té previst fer aquesta nit. Sí que parla García Margallo, que ha dit això...
Es una declaración que no tiene efectos jurídicos. Por tanto, un recurso ante el Tribunal Constitucional me parece extraordinariamente difícil. Es una declaración retórica que deberá plasmarse luego en acciones concretas, en actos concretos, en normas jurídicas, en normas con consecuencias jurídicas que esas sí serían impugnables al Tribunal Constitucional.
jo sempre dic que el pitjor càstig és el de la indiferència. No té la sensació de que el que farà ara el govern d'Espanya és jugar aquesta indiferència?
Bueno, ells ho venen fent des de l'11 de setembre, recordarà vostè, ho va comentar en aquests micros en reiterades ocasions, a base de descriure els fets, no perquè fos un comentari, com quan la manifestació de l'11 de setembre, la reacció inicial era la pura ignorància. No? Ells ho van agafar així. Fins i tot bona part de la premsa que es fa a Madrid varen optar doncs, per ignorar. És a dir, es va fer ressò d'aquella manifestació, doncs, tota la premsa catalana, òbviament, se'n va fer ressò bona part de la premsa internacional i la premsa madrilenya van fer veure que plovia, ho van posar a la plana 25, per entendre'ns. No? Aquesta combinació de reacció que va de la ignorància al menyspreu, passant doncs, per la cosa més irritada i l'amenaça, per entendre'ns, doncs, és la combinació que hem anat visquent aquests darrers mesos i que crec que persistirà. Passen d'un cantó a l'altre en funció de com bufa el vent, però fixi's el que li deia abans. És a dir, com és, diguem-ne, quina mena de coherència tenen aquesta gent que s'oposa a consultar el poble de Catalunya quan van de dir que tot això és il·legal, que és una monstruositat jurídica, que és impossible, que és una barbaritat, i amb això justifiquen votar en contra de la declaració que es va fer ahir al Parlament, i simultàniament els mateixos diuen que això no té cap valor, que això no ho recorriran, que això no passa res. Tot plegat és d'una contradicció que meravella. No?
Jordi Barbet, alguna pregunta pel conseller de Presidència i portaveu del Govern? Per cert, m'acaba de passar el Llombard, el Jofre, atura l'Estat 5.965.000 persones, és a dir, gairebé 6 milions. Ens quedem res, a tocar dels 6 milions, segons l'EPA, la taxa és el 26% de cada 4 persones en edat de treballar, una no ho fa. És a dir, més d'una, gairebé hauríem de dir, més d'una no ho fa. Déu-n'hi-do. Després en parlem amb el Gonzalo Bernardos a partir de les 10. Perbeta.
Vostès, el govern considera que la clarificació del mapa polític català és un fet positiu o preferiria que el PSC es mantingués amb... Bueno, de fet, el PSC i Convergència i Unió són les dues formacions polítiques que han superat una fase de, jo diria, de 30 anys d'ambigüitat, no? El que abans es deia la puta i la Ramoneta. Ara s'han pronunciat tots, no? Això ho consideren que és bo o que pot tenir efectes negatius?
Jo crec que el que es va viure i en el Parlament de Catalunya, i de fet s'està vivint aquests temps que corre, és la millor paraula que ho descriu, és aquesta idea, que a més ahir la vaig sentir diferents portaveus que van votar coses ben oposades, eh? Però aquesta idea de que estem en un procés de transició. Estem en una combinació de final d'etapa i d'inici d'una nova. I per això ens passen, ahir en aquesta mateixa tertúlia, crec que recordar vaig sentir, diguem-ne que això és, diguem-ne, té aquestes contradiccions, té aquestes situacions a vegades doloroses, i, diguem-ne, fa aquestes... Com quan les costures s'estiren, no?, i fa aquests esgarrips, i, bueno, això quan estàs en un procés de transició, jo crec que aquesta és l'expressió més fidel. Després, quan ho vius, en el dia a dia, tots som presoners, poc o molt, de situar les coses, allò... però serà una concatenació de dies, de successos, jo diria de mesos, fins i tot d'alguns anys, procurarem tots plegats que siguin pocs, però la transició espanyola, quan es va fer en el seu moment, també va durar uns anys, no? I cada dia que passava era elèctric, segons i com, no? I també molt complicat i molt dolorós en molts aspectes i amb molts interrogants, no? Però que generaven, diguem-ne, una gran inquietud. I els processos de transició, doncs, bueno, tenen això, que finalment permeten canviar d'un estadi que no és sostenible, perquè el que tenim ara a Catalunya, la immensa majoria de gent sabem que no és sostenible l'estadi en el qual estem. No té cap sentit continuar d'aquesta manera. I per tant anem a un altre estadi i lo interessant és que aquesta transició doncs, es pugui fer el més ordenadament possible. Si es fa a cavall de discussions, doncs benvingudes siguin aquestes discussions, perquè el que no podria ser mai acceptable és que aquest tipus de transicions, de passar d'un estadi a un altre, que això és molt profund, doncs es fessin amb elements de violència, amb elements, diguem-ne, no democràtics. A mi, si tot això ho paguem amb discussions d'aquestes que a vegades es diu avorrides en el Parlament i els polítics que pugen i que baixen, i un que diu i l'altre que contradiu, doncs, escolti, el cost serà, diguem-ne, el que correspon a un procés democràtic. No? Per tant, jo situaria les coses en aquests termes. No li sabria dir exactament, doncs, com acabarem situats tots d'aquí 2 o 3 o 4 anys. perquè també veurem com tot això va evolucionant, perquè sí que sabem que aquest canvi d'estadi, diguem-ne, hi haurà molta gent, sobretot l'estat espanyol, per raons òbvies, doncs que farà tot el que estigui al seu abast perquè aquest statu quo vigent d'avui, que tant ens perjudica als catalans, no canviï, perquè amb ells els hi va molt bé.
Vicent Sánchez.
Però aquests processos de transició aclareixen posicions i poden canviar el mapa polític. De fet, quan el president de la Generalitat convoca eleccions, el resultat de les eleccions afavoreixen dues opcions que partien d'unes posicions més minoritàries, que són Esquerra Republicana i Ciutadans. I les últimes enquestes diuen que aquestes dues forces continuen augmentant la seva representació parlamentària. Ja sé que no ens hem de fiar de les enquestes després del que va passar. Però hi ha tendències. I clar, és veritat, però també és veritat que els que avisen de que les dues forces centrals fins ara a la política catalana, que eren Convergència i Unió i el PSC, s'estan debilitant, pensen que aquest aclariment podria comportar un per dir-ho així, i mantenc entre cometes, un extremisme que excessiu i que se'n vagi cap a un costat i cap a l'altre la força de la gent que fins ara feia confiança a aquestes coses.
Jo sóc jove, com és evident, si parlem de l'època de la transició espanyola als anys 70. De fet, aleshores era un nen, Però jo recordo haver sentit, i segur que vostès també, inclús haver viscut, vés a saber, el comentari de gent gran en aquella època que deien ui, això de la democràcia porta extremisme. Perquè, esclar, radicalitza, ai, què passarà si es legalitza el Partit Comunista? Mare de Déu Santíssima, no? Hi havia un record, diguem, el que havia estat la guerra, tot just feia 40 i poc, 40 anys justos, doncs, que estava ben present tot plegat, no? I esclar, aquest canvi d'escenari generava inquietud, generava por, ara aquest deia una cosa, l'altre la contradeia, aquests extremismes, on anirem a parar, mare de Déu Senyor, que aquest tipus de comentaris hi eren. Després, un cop ha passat, tothom es va apuntar al carro que va sortir, no? I llavors tothom era del cantó de que això s'havia fet.
Però
ho dic per treure-li pressió, no ens posem més pressió de la necessària tots plegats, ni més angúnies de les necessàries. Escolti, aquí hem arribat col·lectivament, una immensa majoria, fins i tot gent que ahir va votar que no, a la conclusió de que com estem, això no té cap sentit. I s'ha de canviar, digue-li, de paradigma, s'ha de canviar d'estadi, de situació. Això no té cap sentit. Si volem sobreviure com a país, si diguéssim, no, és que ara hem decidit deixar de ser catalans, a lo millor, i tot i així, vés a saber, volem canviar de situació totalment. Per tant, organitzem aquesta transició, fem-ho el més ordenadament possible, i això, evidentment, tindrà, doncs, aquestes situacions de tensió que vostè descrivia en part.
Barberà.
Conseller, què pensa que pot fer el ministre Montoro davant, entre cometes, l'incompliment de l'objectiu de dèficit de la Generalitat? És a dir, vostès tenen pensats els escenaris? Perquè amb la llei a la mà, Cristóbal Montoro, què pot fer?
No, jo puc afegir-te una pregunta darrere de la teva, Jaume? Quan Montoro amenaça Catalunya de tallar l'aixeta, o el govern de Catalunya de tallar l'aixeta, pregunto, al govern català no li venen les ganes de fer el mateix? És a dir, tancar l'aixeta, allò que s'ha parlat moltes vegades del tancament de caixes?
Vaig una després de l'altra. Intentaré contestar-ho tot, no? Home, a mi em crida la... És a dir, fixi's la reacció del senyor Montoro, crec que era d'ahir, no? Davant dels números de la Generalitat, diu que vaja, nega la major. Que ell en té uns altres. Que no deixa de ser una mica original, tot això, no? Bueno, que és com aquell, diguem-ne, això és la tècnica de l'avestruç, davant d'un problema, doncs el cap enterrat sota terra i així sembla que el problema desapareix, L'avestruç hi és, és ben evident, no? I a més a més està diguem-ne, en perill dels animals de caça major. I per tant, bueno, és sorprenent, a mi em resulta fins i tot incomprensible aquesta reacció del senyor Montoro, no? Perquè tens aquella sensació de que van insinuant en moments diversos amenaces, des del punt de vista de la intervenció, etcètera, a la Generalitat em refereixo, però tens la sensació que no en tenen cap ganes d'arribar a aquest punt, perquè després què farien?
Sí, però ho poden fer. És a dir, vostès han incomplert un objectiu, d'acord?
Sí, han incomplert un marc. Pensi que poden fer, senyor Barberà, poden fer moltes coses. Entre altres coses, tenen la cosa més elemental per la gestió pressupostària, que és l'aixeta dels diners.
Exacte. És a dir,
la tenen total, l'aixeta dels diners.
És a dir, que aquest 31 de gener... com a primer avís, és possible que la Generalitat pagui en retard a alguns funcionaris, per exemple?
No.
Com ja ha passat?
No, jo li ben asseguro que no. perquè a més la responsabilitat, si fos el cas, que no ho serà, acabaria sent d'ells, i per tant ja procuren, mal que els pesi, si escolti, diguem-ne, tota aquesta instrumentalització, per exemple, pel tema de la tresoreria, d'això que se'n diu el FLA, gràcia no els en hi fa. Ja s'ho pot imaginar. Escolta el discurs que fan regularment, doncs, sobre com veuen la situació de Catalunya i com se la mira amb un cert menyspreu, i que hagin d'instrumentalitzar mecanismes de tresoreria, doncs jo segur, estic convençut, vaja, que molta gràcia això no els en hi fa, però és que no tenen més remei. Aquí la gran avantatge, la gran cobertura que tenim a tot això, és el marc europeu. I a Catalunya, que estem fent els deures amb unes dificultats grans, ho explicava l'altre dia el president de la Generalitat, no? Amb uns sacrificis finalment de la gent, començant pels funcionaris, notables o més que notables, la carcassa protectora que tenim institucionalment i com a país, de fet, és el fet de formar part d'Europa. I en aquest context, el govern espanyol, doncs, té un marge molt limitat d'actuar.
Sí, conseller, però... vostè no creu que la ciutadania vol saber exactament on s'anirà a parar en aquest sentit? Perquè vostè sap que les farmàcies cobren en retard, les escoles concertades cobren en retard i molts altres proveïdors cobren en retard. Quan Catalunya genera la riquesa suficient perquè això no fos així. Però bé, la qüestió és la que és, la realitat és la que és. Per tant, jo li torno a preguntar exactament el mateix. És a dir, vostès han de saber molt millor que qualsevol ciutadà fins on es pot arribar. I aquí enllaçaria amb la pregunta que li feia abans el senyor Jordi Basté.
Miri, ho tenim tan clar que pel camí que estem no es va enlloc, o si es va a algun lloc és a l'autèntic desastre, que per això ens proposem el que vàrem significar ahir políticament en el Parlament de Catalunya. I per això una cosa va íntimament lligada amb l'altra, perquè de fet és una causa-efecte de l'altra en molt bona part. Aquesta és la nostra, diguem-ne, resposta, perquè és la que tenim a l'abast. Canviar la senyora Merkel no està al nostre abast, ni a la de l'abast del govern espanyol. Canviar això que en diuen els mercats, doncs ens hi posar del tort del dret i del revés. Al llarg del segle XX hi ha hagut, diguem-ne, formulacions polítiques que han intentat canviar de la baix això i han acabat com el rosari de l'aurora, ho sap perfectament, i per tant, doncs, bueno, aquelles coses que no estan a l'abast d'un, doncs, es poden denunciar, es pot procurar que no et contaminin massa, mirar, diguem-ne, de no quedar-ne massa atrapat, però allò que depèn de nosaltres, que és dir, escolta, comencem a iniciar un camí nou, perquè si no ens el proposem, si no ho fem, d'aquí 2-3 anys, això serà l'hecatombe. Si ens el proposem, no és garantia segura de que tot això ens en sortim, perquè aquest camí que proposem tampoc és senzill, Però, vaja, moralment, èticament, jo crec que tenim l'obligació d'intentar-ho. Aquesta és la resposta, perquè és que, si no, diguem-ne, estem en una situació que no té sortida. I vaja, deixi-m'ho dir col·loquialment, no ens dona la gana quedar-nos en una situació que no té sortida. No ens dona la gana eternament estar pagant malament a les farmàcies i tot el que això representa, o a les entitats del tercer sector, o retallant sous als funcionaris. Quan, amb l'esforç que generem col·lectivament com a país, això no caldria? Bueno, doncs és davant d'això que, d'alguna manera o una altra, amb un sentit democràtic, fent les coses ordenadament, ens hi rebel·lem. I per això, el d'ahir...
Sí, de camí de queixa res, de moment, No és que dic perquè la imatge que està donant en aquests moments... Vaja, li pregunto, No crec que la imatge que vol vendre en aquests moments l'Estat respecte a Catalunya és que encara gràcies a gent que va injectant calés a Catalunya?
Però és que això és surrealista, perquè això és descuidar-se de la major, que és que aquests diners no els hi plouen del cel als senyors del govern espanyol. Venen dels impostos que paguem els catalans i les catalanes i les empreses de Catalunya. És que és al·lucinant. Ahir quan sentia la senyora Sánchez Camacho en aquests termes, és que jo pensava, però que ho sap aquesta senyora d'on venen els diners que administra l'Estat i el govern espanyol? Però ho sap o no ho sap? Perquè, diguem-ne, ratlla la presa de pèl, això.
Senyor Homs, això que vostè està dient...
El
que vostè està dient, aproximadament, i tiro curt, el 84% d'espanyols pensa el contrari, pensa el que diu el govern central. D'aquí li resto el 16% de la població de Catalunya. Ahir el senyor Junqueras se'n va anar a Televisió Espanyola 24 hores. A mi em diuen per Twitter, i no m'ho diu qualsevol, que va ser molt maltractat. És a dir, que la visió que té la ciutadania espanyola és al revés del que diu vostè.
Sí, però escolti, la visió tindran la que tinguin perquè estan brutalment contaminats per determinats mitjans de comunicació que no fan res més, deixi-m'ho dir amb totes les lletres, que mentir i manipular els propis fets. hi ha aquella història, diguem-ne, famosa de la publicació de les balances fiscals. Per què s'hi neguen? Doncs per això, perquè puguin continuar mentint vilment, no? Que és el que fan, i crear aquest imaginari de que és exactament al revés de com és la pròpia realitat.
Andreu Mallaio.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, quin inici de legislatura, no?
Cert.
Si recordem, fa 2 anys el president Mas sortia de bracet amb la Alicia Sánchez Camacho, i ara doncs l'Alicia Sánchez Camacho dona un cop de porta, marxa, l'Albert Rivera treu pit, el PSC escardat, i el president fent-se una foto amb Oriol Junqueras i el Joan Herrera, no? Déu-n'hi-do, quin inici. Però la pregunta concreta, amb aquesta possibilitat de llei de consultes pròpies de la Generalitat, vostè seria partidari d'unes consultes amb múltiples respostes i amb la participació de la gent més gran de 16 anys i residents en el padró?
Deixi'm fer-li una apreciació per part meva, eh? Fa 2 anys no vàrem sortir de bracet amb la senyora Alicia Sánchez Camacho, vàrem sortir, el president Mas va ser investit, diguem-ne, per a l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya. Vull dir, ho dic per posar-li en valor el Déu-n'hi-do que vostè venia a dir, no? De les coses, quines voltes donen. Perquè va ser així. La legislatura va arrencar...
La van posar darrere.
Sí, però la legislatura va arrencar amb el vot en contra de la senyora Sánchez Camacho a la investidura del senyor Mas. Fa 2 anys, i aquesta vegada també, no? Ben cert és que després varen aprovar els pressupostos, i ara, evidentment, estan a les antípodes de la situació actual que administrem, no? Li deia, no per portar-hi el contrari, sinó certament constatar que Déu-n'hi-do, el context polític com evoluciona. La pregunta concreta que em feia, que és el que s'haurà d'allò que en diuen dirimir en la fase final de l'aprovació de la llei de consultes en el Parlament, però jo crec que sí, que hi ha marge doncs, per fer les coses d'una manera en què potser sí seria convenient, i ho dic amb aquest... Permeti'm que jo els hi digui amb aquest condicional, perquè jo no puc fixar aquí posició. Sóc el portaveu del govern i en això haig d'anar amb cura amb quelcom que li correspon acabar de fixar posició al Parlament de Catalunya i ho vull respectar, no? Però potser sí que ho podríem plantejar en aquests termes de que es pogués votar a partir dels 16 anys, que poguessin votar aquelles persones que... i participar aquelles persones doncs, que amb un altre tipus de procés doncs no ho poden fer... a més, això certament ens permetria una cosa que el Tribunal Constitucional, la sentència que abans comentava el setembre del 2007, va establir molt clarament per definir què era allò que és competència de l'Estat, que era l'utilització del cens electoral. Uh-huh. Per tant, nosaltres, si volguéssim fer i desplegar plenament aquestes competències que hi ha a l'Estatut, doncs una de les coses que hauríem de fer és no calcar el que determina, el que delimita el cens electoral en aquests moments a casa nostra. I, per tant, per aquesta via, jo crec que seria un dels elements, i podrien haver d'altres, doncs que es permetria poder fer una consulta que fos això, que fos consulta, i que no fos allò que ells diguessin que és competència de l'Estat.
Múltiples respostes?
Jo no li sabria contestar. Jo crec que això, de la manera que ens ho hem plantejat també, és el que haurem de mirar d'acordar, o no haurem de mirar, haurem d'acordar en el moment que toqui organitzar la consulta. No voldria anticipar en aquest sentit una posició.
Gràcies. Són les 9:20, encara en queda un parell de preguntes per fer amb el conseller Homs, però una sobretot, que és el PSC. És a dir, el no ahir del Partit dels Socialistes. Té la sensació de que el que ha volgut el PSC és basquitzar Catalunya?
No, perquè això podria tenir aquesta pregunta, no dic que la tingui, però podria tenir una connotació negativa, i jo crec que ells no han fet això per, diguem-ne, per fer la punyeta. Ells han fet això perquè ho deuen creure, n'estic convençut, no? Ells en algunes ocasions ens han expressat que tenen, i és ben legítim per part seva, una prioritat que és, diguem-ne, construir el seu resorgimento a partir del PSOE, de la candidatura de la Carme Chacón a nivell espanyol, i ells pensen que com que això de la política pugi i baixa, com comentava abans amb el senyor Mayayo, doncs que queden 3 anys per al final de la legislatura espanyola, que d'aquí aleshores...
Per tant, és més PSOE que PSC per vostè.
És possible que... Sí, jo crec que... Vaja, perquè és el que ens expliquen, no? Que ells pensen que han d'apostar per la Carme Chacón, que la Carme Chacón ha de ser la candidata del PSOE, que la Carme Chacón pot ser presidenta d'Espanya d'aquí 3 anys, perquè tot pugi i baixa, i la gent de catalana els molesta, ja està. I això, des d'un punt de vista partidari, és ben legítim. I, per tant, li dic que jo crec que ells no ho fan per fer la punyeta o per, diguem-ne, basquitzar canviar la política catalana, sinó perquè pensen honestament que això és el que els convé més. Esclar, quan arribes en aquest punt, el nivell, diguem-ne, de coincidència en el que convé és tan allunyat, bueno, doncs ja faran el que hagin de fer, no?
I acabo per la meva part. L'incendi entre Unió i Convergència està en fase de control o està apagat?
Totalment. Jo el dono per apagat, sincerament.
Apagat?
Sí, són d'aquelles discussions
doncs
de família.
Doncs
té un
dels piròmens, eh?
Bueno, miri, això a vegades aquestes coses passen. Ja es pot imaginar que, diguem-ne, que no... no, vaja, a mi personalment, el mateix president ho expressava ahir, no conec... vaja, certament no va ser encertat tot això.
Qui va... A qui senyala amb el dit vostè?
Jo ningú, home, no es pot senyalar amb el dit. Jo l'única cosa, l'única reflexió que faig, hi ha discussions, això és com una família. I fixi's, jo vull subratllar una cosa, perquè el valor... Ahir es va especular molt, abans
sí,
d'ahir.
Déu-n'hi-do, eh?
I deixi'm dir una... D'acord, sí, tot el que vostè
alguns,
vulgui.
Alguns, però fixi's... Els malparits de la família, que Déu-n'hi-do, entre bueno, els altres.
Bueno, però...
Tot el carinyo,
perquè
bueno,
vostè, quan... D'acord, el que vostè vulgui. Quan vostè observa des de fora una discussió d'una família... em pot treure fàcilment unes conclusions errònies. Quan aquesta discussió tu la protagonitzes amb els teus de casa, que a vegades pot ser molt abrandada fins i tot, has de procurar fer-la dins de casa. Perquè si la fas al mig del carrer, els veïns poden tenir la sensació, mare Déu santíssima, com estan aquests de can no sé quantos. A dins de casa pots tenir les discussions que vulguis, perquè hi ha la confiança per dir-te les coses pel seu nom, i al cap d'un parell d'hores està sopant tranquil·lament a taula. Que és el que hem fet totes les famílies a la vida a casa.
Bueno, pues, i Convergència i Unió des de que existeix.
I com nosaltres des de que existim. Per tant, escoltin, fixi's, jo deixi'm fer un apunt i a més ho faré...
Hi ha hagut algú que des de la cuina fotre escopinada dins de la sopera?
Permeti'm fer un apunt que a més en termes de lluança, si hi hagués, si darrere d'això, perquè finalment no és una família en el sentit, diguem-ne, de les persones, en el sentit, diguem-ne, d'això, del que es coneix en el Codi Civil com a família, sinó que és una formació política, una federació de dues... de dos partits. I, per tant, el que nosaltres decidim, fruit de les nostres discussions, pot tenir conseqüències. Això és el que és rellevant, això sí que té interès. Llavors, deixi'm dir-li una cosa.
No, però si l'he de preguntar a un altre, permeti que li pregunti.
Jo li prego, sisplau, i per favor. Ahir, que hi vam tenir una discussió i que tal, i que es va excusar, la senyora Marta Llorenç, que té una situació delicada de salut, com avui fa referència a l'article del senyor Barbeta, va venir a votar. I jo vull fer un reconeixement públic des d'aquest punt de vista i posar de manifest que si a vegades tenim discussions internes a dins de Convergència i Unió, que els partits és normal que les tinguin i que un veu una cosa així, que veu una cosa així, però finalment som capaços de posar-nos d'acord. L'expressió del que, simbòlicament, del que representa la Marta Llorenç, sortint de l'hospital, venint a votar la declaració i tornant-se-n'hi, que està en una situació molt, molt delicada de salut, escolti, és per llevar-se el barret, és per deixar superades les discussions que hi haguessin pogut haver, i a més és jo que la conec bé i que m'he discutit amb ella moltes coses perquè hem tingut punts de vista diferents. El que hem, diguem-ne, el que haig de posar en relleu és que al final amb les coses importants hi som junts, i ja està, i a partir d'aquí, doncs miri,
no,
que per molts anys...
A mi el que em sorprèn tot plegat és que, clar, això la política té aquestes coses que a mi em semblen fascinants, que és que el del PSC sigui una crisi i el de la Convergència i Unió sigui una baralla entre famílies.
Home, és que... No...
Però... Entre famílies, no, perdó, que això semblaria la cosa nostra, no? Una baralla no, a la família.
Senyor Basté, no, vostè ho jutjarà com vulgui.
Home, però vostè parla d'una crisi...
Vostè ho jutjarà com... Jo no, escolti, jo no he parlat d'una crisi al PSC, però vostè jutjarà el que es va votar ahir en el grup del Partit Socialista, que és el que té conseqüències polítiques, i és el que descriu avui tota la premsa, i el que va votar Convergència i Unió. Ja està.
Però
apreciacions
família...
sobre com s'han fet o deixat de fer les coses. Escolti, motius per fer-se retrets mutus a dins d'una formació política n'hi ha per totes bandes. I raons n'hi ha a totes bandes.
Però en la família hi ha una tempesta a la vista que no és immediata, però qui serà, i és que el punt de partida és el mateix però el punt d'arribada no. I quan arriba el moment de convocar...
Fa 30 anys que ho diuen, senyor Sanchís.
Sí, però ara està concretant-se.
També diuen, però ara està concretant-se.
No, home, no. Ara es concretarà una consulta perquè vostès estan aquesta legislatura per concretar aquesta consulta i han començat el camí, en la qual tothom sap que el punt de partida entre Convergència i Unió és el mateix, però el punt d'arribada no. És a dir, que Convergència està tal com declara per independència de Catalunya i Unió està més pròxima en aquest sentit al PSC amb fórmules de confederació. Per tant, el final està cantat que la família va cap a una dispersió calculada i cantada.
Estava cantat a la dècada dels 90, estava cantat a la dècada dels 2000. Jo aquesta argumentació l'he sentida sempre. Estem on som, ja es veurà.
Com que l'Everest no és la independència, sinó la consulta, Perquè el difícil és arribar a la consulta.
Ara ja m'he perdut.
Sí, home.
Sí, diu que no arribarem a la consulta.
No, jo no dic que no arribarem a la consulta. Jo dic que el difícil és arribar a la consulta i fer la consulta. Això és el difícil. Després, que surti que sí o que no, jo crec que gairebé és poc
anecdòtic.
Important.
Perquè, carai, per vostè, eh?
No, perdona. És poc important perquè si, encara que guanyi el no... La relació entre el dia que Catalunya sigui sobirana i pugui decidir per ella mateixa canvia absolutament la relació de poder. És que ho canvia tot. El que canvia tot és la sobirania. El de la independència és una allò per anyadidura. Llavors, la meva pregunta que jo no vull fer al senyor Homs...
Anyadidura,
allò que diuen a la Bíblia. A l'Evangeli.
En castellà, sí.
Anyadidura, a l'Evangeli, a l'Evangeli... Quin? Mateu?
El versicle ara no el recordo.
És com la família, també.
Profeta, però jo crec que probablement te'l saps de memòria.
Endavant, Barbeta. De
pastor.
És a Barberà 1:22.
Aleluia.
Sant Marc diu, l'ocasis de fer, fes-ho ràpid.
Sí. Aviam.
Ho diu per vostè, senyor Barbeta.
Sí, sí,
la conversa ha adquirit un nivell ara. Sí.
Aviam, aquí hi ha una història que és que a mi és la que m'impressiona més, no? I és que això de la consulta és complicadíssim, dificilíssim. És a dir, tot ho té en contra la consulta. Té en contra la situació econòmico-financera, té en contra... a l'estat espanyol i l'actitud de l'estat espanyol i de la societat espanyola, tampoc no té aliats internacionals. Llavors dius, i amb què compta? I amb què compta Catalunya, el govern català o el Parlament de Catalunya per aconseguir... I bueno, té una majoria que està bé, de 2-1, la majoria, però bueno, però és 2-1, no és 4-0. Doncs amb què, com ho faran, això? I llavors, jo he arribat a la conclusió que la feblesa és el secret de l'èxit. És a dir, anirem fent i sortirà com sortirà. El que sí que és veritat és que no hi ha marxa enrere. Això també ho...
Ja, conseller.
La feblesa és la secreta del seu èxit?
La pregunta.
No, la debilitat. El secret de l'èxit d'aquesta operació és el recolzament democràtic que tingui i que tingui sostingudament en el temps. La consulta ho té tot en contra i jo li afegiria, i si no fem res, l'estat del benestar de Catalunya també ho té tot en contra. El sistema institucional de Catalunya, si no fem res, també tot ho té en contra. La llengua catalana, si no fem res, tot ho té en contra. Esclar, és que el problema, la gravetat, diguem-ne, de la situació col·lectiva que administrem és que ho tenim tot en contra, i sobretot si no fem res. Si fem... no tindrem res a favor, això és veritat, però almenys ho estarem intentant, que crec que és l'obligació de no quedar-nos de braços creuats. I aquella fortalesa que tenim, que ho és de fortalesa, és el recolzament democràtic que té l'operació. I un 2-1, que és de fet més que un 2-1, doncs, escolti, dos terceres parts davant d'una tercera part, doncs és un recolzament molt notable, molt notable. Aquí estem.
Deixem aquí, són 2:15 del matí. D'aquí uns moments en aquest estudi, el diputat del PSC i líder del moviment Avancem, Joan Ignasi Elena, després del que hi va passar al Parlament amb aquests 5 diputats del Partit dels Socialistes de Catalunya que van decidir no votar, no van votar que sí, no van votar que no, no es van abstenir, sinó que senzillament no van votar. Per cert, una última pregunta, conseller. Què li va semblar l'actitud del PP d'abandonar l'hemicicle?
De mal gust, la veritat. De rabieta. Però bueno... Què vol que li digui?
I algun alcalde que governa amb els vots de Convergència i Unió, no? Que va marxar?
Sí, això que té a veure, diguéssim. No. Perquè... No,
vaja. Sí, no ho dic perquè la Diputació estem igual, és a dir, a Castelldefels igual, és a dir... No.
I?
Pensa fer alguna cosa, és a dir...
Bueno, però una cosa és que se'm preguntava sobre com van marxar els diputats del PP.
Sí.
I que no crec que el diputat del PP, que és alcalde d'una població, consultés amb el que veurem, a més, com acaba. Es refereix a Castelldefels, no?
Sí.
Veurem com acaba, no ho sé. En qualsevol cas... I a la Diputació, doncs miri, la Diputació, si vostè mira com es va aprovar el pressupost de la Diputació, que deu ser l'instrument més important que té per la seva governabilitat, doncs sense cap vot en contra, pràcticament per la unanimitat de les forces polítiques. Ho dic també per situar les coses on són, no? Estem aquí.
Conseller, moltes gràcies i fins aviat. Bon dia.
A vostès, bon dia.